sentiràs.
Bon dia, són les 6 i des d'ara és fins a 7. Com sempre, aquí a la Primera Pedra serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Filosofia, la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona organitza la novena ja edició del Barcelona Pensa, que se celebra els dies 18 i 19 de novembre en format de marató 24 hores seguides. En volem parlar avui d'aquest Barcelona Pensa amb José Díez i Lorena Fuster, que estan al capdavant de l'organització, sota la direcció. Bon dia, benvingut a tots dos.
Bon dia.
Acostumats a fer maratons a matinar, suposo que no us ve de nou, no? Abans sí que eren 24 hores i ja em dèieu, ara ho fem una mica més sostenible i ja no són 24 hores.
Sí, les dues primeres maratons vam fer 24 hores seguides i bueno, va ser una bona experiència, però no crec que la repetim.
No, però tot i així, em dèieu, estava també ple i segueix estant 9 edicions ja, per tant, ja és tot un històric. La gent té ganes de pensar, és a dir, vol tenir la filosofia més a prop? Veieu bona resposta?
Bueno, sí, no? L'experiència sí, amb tots aquests anys de participació és increïble, no? No es podia imaginar que 2.000 o 3.000 persones vindrien cada any. Ara, amb l'últim temps, en la pandèmia ha sigut una mica diferent, i aquest any, pues, veurem, no? Però esperem també una molt bona recepció del públic.
Jo crec que sí, la gent ara ja té moltes ganes d'anar i també això oferim la presència, no? Que abans no podíem fer i ara sí, ens tornarem a veure aquestes
ganes,
cares
no?
Dormides també. Les efemèrides comencen a les 8 del matí, per exemple.
Doncs aquest esperit que fa del Barcelona Pensa i que la gent vulgui repetir, amb 9 edicions ja, no sé quin esperit, com el definiríeu? Vosaltres parleu de convertir el discurs filosòfic en un bé comú i compartit. Seria aquest?
Sí, una mica, no? La idea és sortir del palau de cristal aquest de l'acadèmia i treure el pensament al carrer i, bueno, barrejant-se també amb altres formes de reflexió pública i col·lectiva a la ciutat, en formats molt variats, barrejant art, ciència i pensament estricte i, bueno, fer el pensament accessible a tothom que s'hi vulgui apropar.
És aquesta vocació pública i també volem que la gent vinga a la facultat, no? Però tampoc és tan normal venir a la Facultat de Filosofia. També tenim activitats a la facultat a banda d'aquests espais culturals de fora de la facultat.
Sí, això és el que m'agradaria que comentéssiu ara. És a dir, la facultat estarà oberta,
sí.
Per tant, la gent que es baixi el programa, però hi ha diferents escenaris. Quin recorregut fa el Barcelona Pensa?
Bueno, hi ha escenaris bàsicament a l'entorn de la ciutat antiga. A la facultat es fan activitats, especialment les activitats de nens i d'adolescents que acullin cada any. És molt maco veure tots els nens corrent per allà pels passadissos de la facultat i pensant d'una manera que dius, home, jo si hagués pensat així, potser no hagués fet filosofia de gran, perquè és molt impressionant.
I aquest any penses sobre la felicitat.
Ah, que maco!
I per què ens obliga a ser feliços, també.
Ah, està molt bé.
Sí, és molt xulo, és molt xulo.
És molt maco veure també els petits pensar i aporten un prisma molt diferent.
Sí, sí, sí. I després una altra activitat també que sempre es fa a la facultat, a més d'altres, no? Però aquestes estables és la fotofilosofia, que és un concurs de fotografia filosòfica que es fa a totes les escoles de secundària de Catalunya. I la seu és allà, es fa per streaming. I, bueno, és com un concurs de filosofia amb els estudiants finalistes, doncs, presenten la seva fotografia, la seva idea, no?
Uh-huh.
I també és molt xulo. Això es fa el dimecres a la tarda i està ple també, hi ha com 200 persones, 200 estudiants allà. És uh-huh. molt maco.
I a més és per la ciutat, també, no? Vull dir, això sí. També és molt maco, que els escenaris es converteixin també en la mateixa ciutat. O sigui,
tenim còmplices de fa moltes edicions, com el Pati Manning, com la Casa Golferix, que fa sessions golfes. En parlarem una mica. Després la llibreria Calders amb les matinals, després tenim la Santa Mònica, l'Ateneu, on fem sempre la conferència central.
Sí, després alguna llibreria que varia d'any en any, però bueno, sempre hi ha en aquests centres culturals estables i després espais, per exemple, l'Espai Mallorca, no? Enguany que s'apunta al concert. Sí,
l'Espai
anem
Mallorca
intentant.
i l'Espai Menorca també, perquè hem fet col·laboració amb tots dos i després, important aquest any, la llibreria Finestres amb Don Metxoi i la llibreria Prole, que acollirà dues activitats també feministes molt interessants. Que si vols te'n parlem una mica.
Sí, sí, perquè de fet ara anava a dir la gent que es baixi el programa, que s'ho miri detingudament, perquè jo crec que mereix una mica de planificació, però estàvem parlant temes transversals, però amb experts de recorregut i de reconegut prestigi, és a dir, internacionals també, no?
Sí, bueno, els aspectes més, diguem-ne, de novetat del nostre moment, intentem que siguin, pues, en aquest cas, recollits, per exemple, en la conferència central o en taules rodones específiques, no? Hem tingut expertes internacionals, enguany, el que passa és que també volem reivindicar els expertes, diguem-ne, locals o nacionals, no? I enguany, per exemple, la conferència central, no, de l'Ateneu sobre la guerra.
Sí, l'Emília Bea, que és professora de filosofia del dret a la Universitat de València i una de les persones que més ha pensat de l'estat espanyol sobre les pensadores pacifistes, farà una conferència sobre com pensar contra la guerra amb els referents del pacifisme feminista i femení, que són la Virginia Woolf, la Vera Brittain i la Jane Addams. Ella farà aquest recorregut i ens introduirà això, un pensament que es qüestiona sobre les arrels mateixes de la guerra.
Mm-hmm, interessantíssim. Mm-hmm. Aquest serà una de les xerrades centrals, però n'hi ha moltes més.
Sí, és, bueno, també tenim la presentació del llibre, no?
Sí, de la Jane Addams, a pròleg, i després amb la Júlia Martín Badia també faran una presentació d'un altre volum que es diu Privilege Walk, o sigui, una metodologia feminista, i abans d'aquestes presentacions tindrem una taula rodona, unes converses feministes amb la Clara Serra, amb la Bàrbara Ramajo i amb la Laura Laviano sobre les potències i els límits de les aliances entre feminismes en un moment com aquest.
Parlàvem també d'interdisciplinaritat, també hi ha música. No sé si alguna també xerrada... Ens deixem moltes xerrades, jo sé, però jo crec que...
No, ara anem.
Doncs la música també ens acompanyarà.
La música és la festa final, és amb el grup Eleusis, les files d'Eleusis hi ha estudiants de filosofia, i això fa una barrera ja de rock, folk, psicadèlia i jazz, i acabarem amb ells. Però abans, el dimecres a la nit a la Golferix també tenim el Bernat Quintana, que és actor, com bé sabeu, però també és estudiant de filosofia, això potser no saben tant, i el Bernat Quintana ens recitarà poemes de Baudelaire. L'any passat va ser l'aniversari de Baudelaire i el vam celebrar, però no havíem fet recital de poemes, i llegirà Esplint de París, alguns dels poemes d'Esplint de París i de les Flors del Mal. Després també, així com alguna cosa especial, és l'exposició guiada i el debat al Lab 36 amb la Judit Colella, que ens faran una reflexió sobre l'espai i l'experiència en el cinema. I jo crec que aquesta és una de les activitats també interessants. I les de Finestra estan superfelices amb aquesta activitat, molt emocionades, perquè ve la Don Mechoy, l'escriptora coreana, i ens parlarà del seu llibre Colònia de Meseta, que és un llibre polèmic, complicat, sobre la violència militar i l'imperialisme nord-americà a Corea, i també farà com un diàleg amb els seus traductors al català, en anglès i en català, i són Antoni Pujol i Joan Elies Adell, que ens acompanyaran allà.
Fantàstic, déu-n'hi-do. Jo no sé si ens deixem alguna cosa per tancar, perquè la gent tampoc no volem atossigar.
Parlant de la Golferix, que es farà el concert, de fet el concert serà una mica després d'una conferència que fem cada any, bueno, un acte que fem cada any, que és sobre ciència i filosofia, i hem fet sobre física, sobre biologia, i enguany és sobre filosofia i cognició. I la Josefa Toribio, que és una professora i crea del nostre departament, pues parlarà sobre els biaixos cognitius en les nostres actituds, diguem-ne, envers la discriminació i l'afonament cognitiu, científic, neurològic d'aquests biaixos, que serà molt interessant també.
Jo crec que val la pena que, com dèiem, la gent miri el programa, però que també s'atreveixin a acostar-se, perquè a vegades la filosofia ens fa com una mena d'amor, que diem, és que no estarem a l'alçada, és que no entendré res, jo no hi vaig, tu, perquè això que parlin entre ells i
no, vingueu amb... perquè us ho passareu
bé. S'ha de
treure
la por,
sí. Us ho passareu bé, l'experiència dels anys passats és impressionant, la gent així una mica temerosa, però després s'enganxa, discuteix,
que
xerra...
Que s'hi tirin, que s'hi tirin.
I és molt maco per nosaltres i esperem que per vosaltres, però no tingueu cap por, que us ho passareu bé, i sobretot, igual, pues, no sé, reflexionem tots una mica.
Segur que aprendrem tots d'aquesta festa de la filosofia que, com dèiem, surt fora de la facultat, la gent podrà entrar dintre, però també, a més, es viurà als carrers de Barcelona. O sigui que, encantats, i hem de subratllar que la majoria de gent, o sigui, pràcticament tothom, ho fa de manera altruista, que això és molt maco, no? És un esforç molt, molt carregós, perquè és durant tot un any que s'hi treballa, però que la gent ho fa per amor a l'art.
Sí, sí. No només nosaltres a l'equip, sinó els participants, que és molt d'agrair. A part dels voluntaris i els espais, però la gent ve, diguem-ne, gratia t'amore, i això és molt, molt agraït.
Sí, sí, sí. Ara en parlarem també amb la Montse Crispin, que la tenim per aquí, pels passadissos i a punt d'entrar, perquè nosaltres també tindrem un trosset d'aquest... Participarem una miqueta d'aquesta festa de la filosofia, que ens encantarà fer-ho. Senyors, José Díez i Lorena Fuster, moltíssimes gràcies per haver estat aquí i haver-nos fet realitat aquest Barcelona Pensa. Hi ha 9a edició. La gent que prengui nota, que hi vinguin, que hi vinguin.
Doncs gràcies a vosaltres, gràcies. I ens esperem a tots.
Allà estarem. Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Entrem ara al nostre espai de filosofia amb la Montse Crespin, que ella és professora de la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia.
I ara ho sentíem, estàvem parlant amb la Lorena Fuster i amb el José Díez, que són els directors d'aquest Barcelona Pensa, i que sentíem tota aquesta complexitat d'aquest dia, que justament celebra el Dia Internacional de la... el Dia Mundial de la Filosofia, establert per la UNESCO, i que cada any es festeja el tercer dijous del mes de novembre. Per tant, una gran festa del pensament, podríem dir, i que, a més, convidem els nostres oients perquè en aquí la nostra secció, Montse, hi té un espai concret, que és que el pròxim 17 de novembre, per tant, dintre d'aquest Barcelona Pensa, a les 15:30, al pati Manning, al carrer Montalegre número 7 de Barcelona, conversarem sobre llibertat de premsa i al voltant de la relació del periodisme i el negoci dels mitjans i la política. Jo crec que donarà molt de sí. Em ve molt de gust fer-ho.
I tant.
I de fet, és una mica aquest espai traslladat dins del Persona Pensa, que jo crec que per mi ha estat un honor també poder-hi participar. I avancem una mica, no? Potser sí. Els nostres oients, que és
primer...
el que...
convidar els nostres oients, perquè és una celebració de la filosofia, però és una celebració de la ràdio, també. I és una celebració d'aquesta secció. O sigui, aquesta secció que ja té una petita història.
I tant, ja són dues temporades.
Això mateix.
Que això són molts moments de pensament,
I tant, i tant. I precisament, no?, és celebrar, doncs, aquesta conjunció, aquest espai per la conversa i per la reflexió, i fer-ho, doncs, en el que és el Festival de Filosofia Barcelona Pensa, doncs, que des d'allà fa uns anys impulsem des de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Filosofia. I és el que tu deies, no? És aquesta manera de pensar conjuntament des del periodisme, no?, que representaràs tu de manera, doncs, excel·lent, no?, evidentment.
Això espero, està l'assada.
I des de la filosofia, doncs, és una miqueta traslladar el que fem en aquesta secció, però en aquest cas, doncs, ho deies molt bé, no?, és parlar, o intentarem reflexionar sobre la qüestió de la llibertat de premsa, la relació del periodisme, el negoci dels mitjans i la política. Per què? Doncs des de la mateixa història, no, Noemí? I ho saps tu molt millor que jo. El que tenim al darrere és, doncs, la importància de la informació i com aquesta té un preu. I quan té un preu, doncs clar, no? També entrem en la qüestió de que aquell que financia i que posa a disposició aquesta informació, doncs, pot, modular, no?, fins a cert punt.
A mi m'agrada molt la frase que sempre dius de follow the money.
Follow the money, sempre. Sempre s'ha de buscar el fil, no?, d'on està, doncs, això, no?, diguem, qui financia, no? I fixa't, Noemí, es diu que és un banquer, el Jacob Fugger, un alemany, nascut el 1459, mort el 1525, que és el que, d'alguna manera, és com l'iniciador, sí?, d'aquest tipus de sistema modern de transmissió de notícies, que ho feia a tota Europa, i el que feia era posar a disposició, doncs, cartes que li enviaven com una espècie de corresponsals, i si tu volies tenir informació, per exemple, comercial, doncs havies de pagar. Doncs això, el Fugger ja... Diguem que...
Aquesta relació diners-informació ja va néixer així,
I ara tenim, fixem-nos, el segle XV i XVI, no? Clar, per tant, tenim aquest primer element. I després, no, evidentment, també, no, el fet de quina és la ideologia dominant de la societat i, per tant, no, amb aquesta lògica que la trobem a Marx, per exemple, doncs, clar, els mitjans de comunicació a vegades poden estar al servei legitimador d'aquesta doncs, ideologia de la classe que domina la societat en cada moment històric.
Mm-hmm. És inevitable, gairebé, o no, ja ho veurem també, perquè d'això xerrarem en aquesta,
d'això,
ponència.
D'això, sí, clar, la cohabitació difícil d'aquestes corporacions empresarials, aquest follow the money, i sobretot, no, on quedeu vosaltres, no, els periodistes, i quin espai, no, teniu precisament, no, per fer la vostra tasca.
Mm-hmm. Jo crec que serà un dia que valdrà la pena que com a mínim els nostres oients també s'hi acostin, perquè intervinguin també, perquè moltes vegades és difícil, no?, poder tenir aquesta connexió. Aquest dia hi haurà aquesta oportunitat. I a més, els nostres oients també poden accedir a tota la programació del festival a la pàgina web barcelonapensa.cat. Per uh-huh. tant, poden entrar allà i veure-ho.
Cal dir que és gratuïta, que és oberta, és un festival obert a la ciutadania de la nostra ciutat, i és posar a l'abast, no?, doncs moltes de les coses que fem tant el professorat a la facultat com els nostres alumnes, doncs posar-ho a l'abast dels veïns i les veïnes. Mm-hmm. No?
Deixa'm dir que, a més, vosaltres porteu moltes edicions fent-ho, sí, de manera altruista, desinteressadament, i dedicant-hi moltes hores, perquè aquest festival del pensament sigui una realitat, i que ho heu permès, doncs, això, dedicant hores altruistament,
sí,
no? De manera,
sí, tant
totalment desinteressada.
Com el nostre alumnat.
Des d'aquí,
no?,
el nostre agraïment de que dediqueu també aquestes hores per pensar.
Gràcies,
que a vegades
vosaltres,
des dels mitjans, no podem fins i tot donar-les. Doncs moltíssimes més gràcies, Montse. Ens veiem en aquest,
tant,
en aquesta,
sí,
xerrada, el 17.
Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Marc Balcells, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí. Com anem?
Mira, moltes ganes d'escoltar-te avui, perquè és que avui és un exercici. No serà cap òpera.
No, avui no serà cap òpera. Avui, de fet, si em pots donar una horeta per la secció...
Mira, no, doncs va, ja no cal que fem res més.
No tinc ideal, sisplau, perquè què lio. No, avui porto de tot. Avui porto, mira, parlarem de coloratura. Parlarem d'una de les mezzosopranos més meravelloses de la història de l'òpera, que és la Marilyn Horne. Parlarem de Rossini. És que, per això, una horeta, horeta i mitja,
va, doncs,
dos horetes.
Mira, quasi que li direm al Bundó que no cal que comenci.
Doncs mira, no, ja que m'ho deixi fer a mi, que jo això ho porto aquí preparat.
Ah,
aneu preparats? Avui parlarem una mica de què és la coloratura, ok? Avui no parlarem de cap òpera, tot i que farem servir exemples perquè ho veieu. Jo agafo un llibre que ja l'hem parlat en altres vegades,
sí, sí,
a la
ja
història d'aquesta secció.
Sí, és un clàssic.
Sí, 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 del Roger Alier, del Marcel Gorgori, aquelles converses que feien, que això, jo al costat d'aquests dos he de callar, perquè t'expliquen superbé, amb exemples superdidàctics, tot el que és. En tenen dos, un sobre història de l'òpera i un altre sobre termes, no? I avui, com que parlarem de la coloratura, he pensat, calla, agafa la definició que dona l'Alier.
I què diu?
Boi, eh? Diu que la coloratura és una floritura que consisteix a farcir de notes d'importància secundària i de temps curt la distància que hi ha entre dues de les notes principals que marquen l'esquelet d'una melodia. Aquestes notes secundàries, que el cantant ha de fer sentir des de la primera fins a l'última, enriqueixen i recarreguen el que seria la melodia bàsica, l'esquelet melòdic d'aquella peça. Mm-hmm. Vale? Això dit així, és una mica caos, però ara ho escoltarem amb dos exemples que són basiquíssims perquè ho veieu. Començarem amb Wagner, que era allò que ell deia el Sprechgesang, eh? Aquell cantar parlat. Escoltem aquest fragment de l'holandès errant. La recordareu de la secció, l'holandès errant, ara apareix aquest senyor per primera vegada i explica, doncs, que està maleït i que només pot baixar de la vaixell. Però està cantant l'ària, si us hi fixeu.
Sí,
però
sí,
és aquest parlar cantat. Ara escoltem, ja que l'acabem de deixar enrere, el trobador de Verdi, a la cabaleta de la primera ària d'entrada de la Leonora. Anem-hi.
M'agrada més a cabaleta.
Però veieu el que deia l'Alier, veieu? O sigui, tindríem un esquelet bàsic i ella va fent tot això.
Sí, sí.
És a dir, aquest mateix podria haver-ho fet d'una altra manera més plana, però fa aquest perquè aquesta temporada és belcantista, portem molta, molta coloratura. Exacte. I ho farem parlant d'aquesta gran mezzosoprano, que és la Marilyn Horne, una mezzosoprano americana de la dècada dels 30 fins a l'actualitat està viva, el que passa és que ja des dels 2000 i així que no canta, que aquesta senyora posava una coloratura, o sigui, recarregava, era la requete coloratura. I per tant farem tres fragments i els sentirem per dos mezzosopranos diferents.
A veure.
Fem la prova. Comencem. Tot serà Rossini, ja aviso, perquè sóc un traïdor i només m'agrada Rossini a mi. Per tant, escoltarem una de la Dona del Lago. Escoltarem el fragment final, el Mura Felici. I, a més, les últimes notes de l'òpera. Escoltem-ho primer amb una que va venir la setmana passada aquí a Barcelona, al Liceu, la Cecilia Bartoli. Escolteu la coloratura. Toma, ja. I això ja sembla difícil de per si. Però és que llavors apareixia la Marilyn Horne i ella posava el quàdruple de coloratures. Perquè, clar, tu en pots posar tantes com vulguis. Això...
Depèn del cantant.
Clar, aquí depèn del bravado que té el cantant. Fem la prova, escoltem-la amb la versió de la Marilyn Horne. Vamos allá. Ho heu notat gaire,
home,
però n'hi han moltes més.
Home, i tant, que s'ha notat.
Ella sobre va fent i es queda tan tranquil·la perquè era, bueno, una todoterreno. Per això la coloratura és el que deies, és tan important, sobretot en notes del bel canto, i per això, per exemple, el que era la Marilyn Horne, com a mezzosoprano, va fer molta partnership amb la Joan Sutherland, que és aquella que us dic jo del raio làser que destrueix l'estrella de la muerte, que en aquella època tenien la mateixa edat, cantaven en les mateixes produccions, van fer un partner ideal, perquè, clar, soprano i mezzo, i les dues tenien una coloratura brutal. Fem la prova amb una altra, amb una altra, amb una altra de la mateixa òpera, aquesta sí que és el final de l'òpera, que és la Dona del Lago, repetim, i ara ho escoltarem amb una mezzo francesa que es diu Karine Deseis. Escoltem aquest final del Tanti a Feti. I per allà,
sí,
i qual. Escoltem amb la Marilyn Horne i prepara't. Dupliquem. Vamos allá. I estem oblidant que aquesta senyora, a més, fa aguts, greus, amunt, avall. No, és al·lucinant. A mi, aquesta senyora, en aquest
quina
repertori...
Quina gama de tonalitats, no?
És brutal.
És a dir, cap avall i cap amunt.
Però has vist? L'altra va més de cara a barraca i aquesta es va parant en tots els llocs. Va, ara mira el riu, ara mira l'arbre, ara mira un esquirol i de mentre es va fotent coloratura a tope. Si us sembla, acabem amb una altra gran mezzosoprano, que seria la Joyce Di Donato cantant l'àrea de la Semiramide de Rossini al Bel Raggio Lusinghier. I després acabarem amb una traca de coloratura que serà la versió de la Marilyn Horne. Però escoltem primer com ho fa la Joyce Di Donato. Estupendíssim.
I això és superable.
Això. O tu vols posar més notes a això, ja veuràs. Tu imagina't la capacitat que has de tenir aquí a les cordes vocals per fer el que sentiràs ara. et sembla?
Que ens ha deixat amb la boca oberta.
Jo crec que arrel de la secció d'avui ningú es pot oblidar de què és.
Exacte.
La coloratura.
La coloratura i Marilyn Horn.
Exacte,
aquest nom ens ha quedat gravat.
Sí, 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 sí.
I en canvi no se'n van fer pel·lícules, no se'n va parlar, la seva vida privada què? No va transcendir?
Bueno, mira, sí, una vida
i...
molt normal. Molt... Bueno, hem de dir una cosa de la Marilyn Horn, i és que una persona de casa que li deu molt a la Marilyn Horn és la Montserrat Caballé. Per què? El gran debut internacional de la Montserrat Caballé és el Carnegie Hall cantant la Lucrezia Borgia. Què és el que passa? L'havia de cantar ella, ella estava ja molt embarassada i va dir que no li van recomanar cantar, i llavors van dir, calla, per què no posem aquesta noia joveneta cover, que es diu Montserrat Caballé, from Spain, i apa, patapam.
I, escolta,
i a partir d'allà la llegenda ja es va solidificar. O sigui,
per tant,
que
li
també...
deu molt a la Marilyn Horn.
Exacte, sí, sí.
Fantàstic, m'ha encantat. A més, superdidàctic, Marc. Excel·lent, no, matrícula d'honor.
Oh, moltes gràcies.
Bravo,
no aniré a revisió d'examen. Bravo!
Bravo.
Yeah.
Senyors, us deixem amb aquest trosset encara. Marc,
una
vagi
abraçada.
Molt bé. Adéu.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
La primera pedra.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 13 de novembre de 1929 naixia a Barcelona el poeta i escriptor Jaime Gil de Viedma. Eren temps de catarsi econòmica mundial. Els feliços anys 20 s'acomiadaven del personal i érem a punt d'iniciar una dècada difícil, dura per tothom. Uns perquè podrien assolir les fites que s'havien proposat i d'altres perquè impugnarien aquestes mateixes fites i durarien el món cap a un nou enfrontament acarnissat. La ràdio feia triomfar chansonniers francesos com Maurice Chevalier i aquesta Louise.
Every little bit that I feel in my heart seems to repeat what I felt at the start.
Maurice Chevalier, aquesta Louise, immediatament. Resposta americana que vestia escrivint Nat King Cole una melodia eterna que la ràdio de l'època i després també va immortalitzar. Aquellos ojos verdes.
Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas...
A nivell tecnològic, aquell 1929, l'empresa japonesa Sharp, que ara mateix celebra el seu 110 aniversari, substituïen els receptors de galena pels de vàlvula termoiònica. Aquesta tecnologia, la radiodifusió la va utilitzar fins a l'arribada del transistor, que substituïa la vàlvula per la seva mida, alta fiabilitat i molt més econòmics, els transistors. Tot i així, a l'actualitat, els equips d'alta fidelitat i d'alta gamma utilitzen vàlvules per la riquesa de matisos que es poden endevinar escoltant les reproduccions del so. Igualment, els equips d'amplificació d'instruments com la guitarra resulten molt estimats si utilitzen les vàlvules com a element fonamental de la producció del so. Així doncs, la substitució de galena per vàlvules és una fita en la història a la radiodifusió mundial.
Nunca besaré
la primera pedra.
Aquí a la primera pedra ens agrada cuidar l'ànima de casa nostra. Ho fem amb l'Aqueta Champagne, que ella és de l'immobiliària Kelly. Aqueta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ens agrada, doncs, això, tenir les coses que són per casa a casa. I
ah,
hi ha qui
mateix
diu que hi ha una roba d'estar per casa.
Sí, exacte.
I avui
parlem
d'això.
Parlarem d'això i parlarem de... Trencarem algun mito i veurem, a veure, això,
molt bé,
com
molt
ens
bé
hem de vestir per estar a casa, per estar bé a casa. Us farem un parell de propostes i això. I d'entrada, jo crec que ara que són aquestes hores del matí i que segurament la majoria de gent que ens escolta va en pijama, que es miri una mica la panxa i vegi a veure què veu a sota, a veure si aquest pijama que porta, com va vestit, i potser després d'aquesta secció doncs es replantejarà alguna cosa. Veurem.
Doncs va, a veure, suggereix-nos idees.
Jo, si havia de parlar de pijames, havia de parlar amb la Reyes Garriga, que per mi és la reina del pijama de Barcelona. Ella és l'ànima i fundadora de RG, que és una marca de pijames superxulos, que va néixer fa el 2010, o sigui que ja fa més de 10 anys, i ella ens explicava que va posar en marxa RG amb l'objectiu de tornar a omplir els nostres armaris amb aquests pijames bonics, de qualitat, de tota la vida, i amb l'objectiu aquest de tornar a regalar un pijama, no? Allò que dèiem, pues, jo, a mi em passava sempre, arribava a Nadal i els avis sempre regalaven un pijama.
Calentó,
mono, si tenies més d'un germà, doncs potser anàveu a conjunt, no?
Sí.
Doncs aquesta idea de tornar a lluir guapos a casa i no amb qualsevol trapito d'aquests de qualitat ínfima que moltes vegades comprem a les botigues de fast fashion, no? La seva filosofia entronca molt el que he parlat moltes vegades en aquest programa, que és el hygge, això de aquell dia que també parlàvem de la Marquesa de Paravere. És com celebrar que estàs a casa, celebrar que estàs amb la gent que estimes. Dir, pues, farem una taula maca pels meus amics, germans, fills, marit, no? Intentar celebrar cada moment
sí.
I enamorar-nos de nosaltres mateixos, de la nostra casa, de la gent que més propera que ens envolta, que moltes vegades tenim aquest concepte de no arribo i em poso còmodo, no? I posar-te còmode és sinònim d'aquella samarreta
que
té
queda,
un coll
sí, que
hi ha...
No, no vols llançar, però va, sí. Per estar per casa estarà
bé. Està tota plena de borrissol. Home, doncs així tampoc fa gràcia. Ni veure't tu, ni que et vegin la gent que més t'estima, no? Ells produeixen de forma local, treballen amb teixits d'empreses també comprats a Catalunya, de manera que és tot quilòmetre zero. Tenen propostes i dissenys per tota la família, preus que no són molt dispars dels que trobaríem a qualsevol botiga així més gran que tots coneixem, i una qualitat bestial que poden anar passant de pares a fills, a cosins i a germans, i veureu que duren anys i panys, val? I no han deixat mai d'apostar per un objecte que jo crec que ara que l'altre dia parlàvem d'abrigar les cases tornarem a tots tenir una mica més present, que és la bata.
La bata,
sí,
i
tant. No?
Home, i a més és que la bata abriga.
I us proposo també una marca de roba de bebès, pels que esteu com jo amb bebès petitons a casa, perquè no hi ha una cosa més gustosa al món, segurament, que és com abraçar un bebè, és segurament la cosa
que,
no,
més pau dona,
deliciosa, i em fan aquella oloreta, i són aquests tan tubets i tan supergustosos. Però us he de dir que abraçar un bebè amb un pijama de petitó és encara més gustós. A més, tenen uns dissenys atemporals i que tenen una característica bastant peculiar, que és que poden agradar a totes les generacions. Jo conec, a més, personalment a la Nicole i a tot el seu equip, que són un equip de dones meravelloses, i us asseguro que tant d'aquesta marca que parlem com abans que dèiem d'RG, són, quan coneixes les persones que hi ha al darrere, que són persones que s'estimen el que fan, cada peça s'endú una mica d'aquest amor, una mica d'aquesta ànima.
Que bonic, que bonic. Doncs escolta'm, reivindiquem des d'aquí el vestir-nos per dormir.
Exacte,
salà.
Aquesta és
sí.
La sensació d'anar-se'n a dormir guapo.
Clar que sí, i abrigadets.
Abrigadets.
Reivindicant també la bata,
la
que torni.
Bateta.
Que ens abrigarem també. Doncs moltíssimes gràcies, Queta, que passis
a
bona setmana.
A vosaltres, Noemí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
L'any 2021 va ser un bon any pel mercat immobiliari. A Catalunya va tenir lloc gairebé 90.000 compravendes d'habitatges, un 36% més que l'any 2020, en plena pandèmia, i per damunt dels anys precedents. Aquest 2022 sembla que el mercat s'està refredant, però encara hi ha moltes persones que estan pensant en comprar un pis. En volem parlar amb l'Eduard Conti. Edu, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Doncs mira, contents de parlar amb tu d'això, perquè és una situació difícil, perquè a més han canviat moltes coses de l'any en què s'estaven venint tants de pisos a ara, no?
Estem en un moment econòmic que és molt complicat, no? Jo crec que ara hi ha molts diversos factors que afecten el mercat de la vivenda, de l'habitatge, com són l'encariment de les hipoteques a causa de la pujada tan astronòmica dels tipus d'interès, i també s'està observant, sobretot des de després de l'estiu, una desacceleració econòmica, no?, en forma de consum. El consum comença a frenar-se i comença a veure's també en els resultats de les empreses. Tot això fa que la gent, una decisió tan estratègica com és i tan important per l'economia com és comprar un pis, doncs a dia d'avui s'ho estiguin pensant una mica, no?, perquè està canviant molt el context i potser també la gent està esperant que hi hagi menys incertesa i potser esperen temps millors.
Clar, però moltes vegades no es pot esperar massa, per la circumstància que sigui, i, escolta, volem saber si realment ens podem permetre comprar un pis o no, un habitatge. Què és el que hem de tenir en compte?
Mira, hi han quatre criteris que jo crec que són molt útils en el moment de prendre aquesta decisió tan important i que són independents de la conjuntura. El primer de tots és quin preu podem pagar per una vivenda, no?, en relació a la nostra situació econòmica. Llavors, un criteri que hi ha és el preu total de la vivenda que ens volem comprar no ha de superar 5 vegades el salari brut o de la persona que vol comprar o de les persones que volen comprar, no?, en el cas de que sigui, per exemple, una parella.
Que sempre serà millor ser una parella, evidentment, perquè sumarà més que no pas una persona sola.
L'altre dia parlava també amb una persona com és de difícil avui en dia viure sol.
Sí, sí.
No? I em deia, clar, és que realment hi ha molta gent que no se separa per això, no? Perquè és tan complicat poder mantenir una vida i accedir a determinats béns com una vivenda, com un habitatge, no?, en solitari, que al final a vegades ja és una qüestió pràctica, no?, això de la parella, perquè permet repartir els costos i tal. En el cas de l'habitatge, de la compra d'un habitatge, això és evident, no?, perquè amb aquest criteri que et dic, per exemple, si volguéssim comprar un pis que tingués un preu de 300.000 euros, hauríem de sumar-hi un 10% de despeses, entre les quals l'impost de transmissions patrimonials o l'IVA, en el cas de que sigui una vivenda d'obra nova, i altres despeses entre taxes, comissions, etc. Aquest 10% elevaria el cost a 330.000 euros. Aleshores, això vol dir que per comprar aquest pis hauríem de tenir uns ingressos bruts anuals de 66.000 euros. Clar, això per una persona sola és difícil, has de tenir un salari molt, molt elevat, però per la suma de dues persones ja seria més assequible. Ja amb un salari de 36.000 i amb un de 30.000 ja hi podrien arribar, no?
Quin altre punt hem de mirar?
Mira, un altre punt que està molt relacionat amb el primer és el de la quota que paguem cada mes, la quota de la hipoteca. L'import d'aquesta quota de la hipoteca no hauria de superar el 30% o el 35% dels ingressos nets mensuals de la persona o de les persones que han comprat el pis. Clar, nosaltres comprem, quan fem la compra d'un habitatge, ho fem en un moment de la nostra vida. Llavors, anem a un banc, el banc ens demana les nòmines i diu, molt bé, el banc mateix ens recomana que no passem d'aquest 30-35%.
Sobretot ara.
El que passa és que les circumstàncies laborals d'una persona els últims anys han perdut molta estabilitat, no? Diguéssim que la generació anterior tenia més estabilitat laboral. Inclús, normalment hi havia com un programa laboral de vida, no?, en el qual, a mesura que passaven els anys, anaven millorant les teves circumstàncies laborals, els teus salaris, etc. I ara estem en un moment molt més incert. O sigui, el fet de que tu avui, amb 45 anys, tinguis un salari, no vol dir que quan tinguis 55 tinguis un salari superior. Igual és igual o igual és inferior. Perquè tot el món laboral és més inestable que abans, no? Si agafem l'exemple anterior, parlem d'aquestes dues persones que entre les dues sumen 66.000 euros bruts d'ingressos, podria ser, com dic, un ingrés de 36.000 i un altre de 30.000, això més o menys serien uns 4.000 euros nets mensuals entre els dos, 4.000, 4.100. Això vol dir que no haurien de dedicar més de 1.300 euros a pagar la hipoteca. 1.300 euros, a què correspon? A quin tipus d'hipoteca correspon? 1.300 euros correspondria a una hipoteca de 240.000 euros a 20 anys. I amb un interès fix, per exemple, del 3%, que és el que ara mateix, ara els tipus d'interès fix ara mateix estan més entre el 3-3.5%. Clar, el banc, com a molt, en teoria ens pot concedir com a molt el 80% per un habitatge habitual. Si és ja segona residència, com a molt et poden concedir el 70%.
I ara anem a l'altre punt, que justament és que hem de portar aquesta entrada.
Clar, fixa't el que dèiem, no? Un pis de 300.000 euros, hem de sumar-hi 30.000 de despeses. Ja se'n va a 330, però el banc ens financia com a molt 240. 330 menys 240, quan és? 90.000. Aquests 90.000 euros els hem de posar nosaltres de la nostra butxaca. Quanta gent té 90.000 euros
estalviats? Crec que la gent se'ns està deprimint,
No és la meva intenció.
Ja ho sé, però hem de ser realistes.
Soc molt conscient, de que la gent, quan escolti això, dirà, ostres, això
No, segurament, segurament molta gent et dirà, ja he fet els números. I desgraciadament, per això estic llogant un pis, compartint pis amb quatre persones més de la meva mateixa edat per poder ser independent dels meus pares.
Sí, i això podria derivar cap a una conversa gairebé política, eh?
Perquè, segur.
Saps què passa?
Afortunadament, estaria molt bé, no?, que derivés a...
Estaria molt bé que la gent, quan vagi a votar, tingui en compte aquestes qüestions que l'afecten tant realment a la seva vida. Mm-hmm. No les qüestions de les que parlen els polítics molts cops, que no...
Sí, perquè abans ho comentàvem també, que ja no afectarà a les classes més pobres. No. Ja és, evidentment, tots serem pobres. És a dir, cada vegada afectarà a la classe mitjana i a més gent.
Totalment. A mi hi ha un tema que m'interessa molt, però que, per exemple, als Estats Units fa 20 anys que es publiquen llibres sobre això, i llibres d'una qualitat extrema, la desaparició de la classe mitjana. Mm-hmm. O sigui, la classe mitjana, que és, al final, és la part de la societat que dona cohesió en un país, i que a més dona estabilitat també a l'activitat econòmica, perquè són els principals, és el gruix dels consumidors, està desapareixent, s'està debilitant. O sigui, hi ha una part de la classe mitjana que se'n va cap avall, és a dir, que s'està empobrint clarament, i una petitíssima part que va cap amunt. Però és una fracció petita la que va cap amunt. La majoria és un empobriment, i aquest empobriment es observa molt amb l'accés a la vivenda.
Perquè aquí encara no hem arribat a afegir a l'últim punt que tu també assenyales, que és... que has de poder pagar l'habitatge abans de jubilar-te.
Exacte. O sigui, una altra qüestió molt important. Tu no et pots despertar amb el tema em vull comprar un habitatge quan tinguis 55 anys. Per què? Perquè alguns bancs estableixen l'edat màxima per pagar, per acabar de pagar una hipoteca completament als 70 anys. És veritat que, precisament quan estava preparant el programa...
No? Hi ha bancs que
hi ha alguns que fins i tot 80 anys. Que quan tens 80 anys, ja fa un temps que t'has jubilat, els teus ingressos han baixat perquè estàs cobrant la pensió, llavors igual tens problemes per pagar la hipoteca, no? Llavors, l'ideal és, o el més recomanable, és que ens posem com horitzó als 70 anys, per exemple. Jo penso que tenir un habitatge en propietat és quelcom que dona molta tranquil·litat a una persona de cara al dia de demà, en un món tan incert com el que vivim, en el que inclús les pensions... No diré que no estan garantides, però l'import de les pensions sí que està en qüestió, no? Perquè és un sistema que alguna gent diu que no és sostenible, no? En els termes actuals. L'any que ve, les pensions pujaran un 8,5%. Clar, llavors, amb un sistema que ara mateix és deficitari, no? Són decisions polítiques que, evidentment, són bones per les persones grans perquè fa que no perdin poder adquisitiu, però algú paga les coses. I qui paga? Les generacions futures. Com ho pagaran? Amb pensions més baixes.
I llavors... amb aquests problemes d'habitatge afegits.
Clar.
Que és el que des d'aquí també teníem ganes de subratllar i que malgrat que sona a pessimisme, és que és la realitat.
És la realitat i també és veritat una cosa, no? Jo crec que hi ha dues esferes. Hi ha l'esfera de la decisió, de les decisions econòmiques que hem de prendre les persones al llarg de la vida i després hi ha l'esfera política. En la dimensió de decisions econòmiques... El millor per la nostra salut econòmica és que tinguem en compte aquests criteris. Però després hi ha tota la discussió política, i a la discussió política aquesta qüestió tindria que estar cada dia als diaris, perquè és un tema molt important que ens afecta. No? Llavors, seria interessant saber què proposen els partits polítics sobre temes tan importants com aquest, que ens afecten tant i que poden donar-nos tranquil·litat quan siguem més grans, no? O treure'ns-la del tot, no? Ja, perquè al final, si no fem res i ens creuem de braços, la inèrcia que hi ha ara és concentració de l'habitatge en poques mans.
Ara que venen eleccions municipals, val la pena que tinguem una mica d'informació prèvia i sapiguem exactament a qui li donem el nostre vot.
Sí.
Doncs, Eduard, moltíssimes gràcies i, escolta'm, seguirem parlant de temes econòmics perquè jo crec que s'hauria de fer fins i tot classes obligatòries d'economia a totes les llars. Moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Cada vegada hi ha menys gent que va al cinema i cada vegada hi ha menys sales d'exhibició. N'hi ha menys perquè no s'hi va. És un peix que es mossega la cua. I veure pel·lícules amb la teva pròpia llengua també es fa difícil. És molt important que els més petits també creixin ja veient cinema i hi ha iniciatives molt esperançadores. Des del 5 de novembre i fins aquest dia 20 de novembre, 116 films de cinema infantil inèdits a Espanya han arribat a Barcelona de la mà del meu primer festival. El 90% d'ells es poden veure en català. I avui en volem parlar amb la Mireia Manent, que és codirectora del meu primer festival. Mireia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, aquesta ja és... Porteu 15 anys fent aquest festival, no?
Sí, exacte. Aquest any celebrem la 15a edició.
Ahà. 28 països són d'on venen les pel·lícules. Aquesta iniciativa, com és que va néixer? D'on va sortir? Per què vau pensar que pensar en el cinema pels més petits era tan important?
Mira, doncs les dues directores del festival som aficionades, no, al cinema, i ja organitzàvem altres esveniments vinculats al cinema, i aleshores vam començar a tenir fills, és així de clar.
Això marca.
I aleshores vam detectar que hi havia com una falta, no, de diversitat en l'oferta audiovisual i cinematogràfica, així com hi ha molts festivals per adults, doncs per nens no hi havia un espai on realment poder descobrir un cinema diferent, un cinema inèdit, no, i fer aquest paper de festival, però pels nens i nenes.
I què tal la rebuda?
Molt bé, doncs molt bé, molt bé. Hem anat creixent, no?, any rere any, i la veritat és que, malgrat aquest parèntesi de la pandèmia, que és veritat que han canviat els hàbits, com deies tu, no?, han baixat molt l'assistència als cinemes, aquest primer cap de setmana que vam arrencar vam omplir les sales i tenim moltes esperances en recuperar aquest esperit presencial, no?, i d'experiència col·lectiva que és el festival, no?, que és lo bonic també.
Mm-hmm. Projeccions familiars i escolars, no? Unes 60 familiars i 40 escolars.
Exactament. Sí, passen per al festival uns 7.000 escolars, des de P3 fins a 6è, i els caps de setmana doncs, són les sessions ofertes per les famílies.
Destaca'ns una mica del programa, què ens queda per veure encara, per la gent que encara no s'hi hagi acostat, no hi hagi anat, què és el que podrà triar i remenar?
Doncs mira, tenim des de sessions de curtmetratges a pel·lícules llargues, no? Jo potser de sessions de curtmetratges recomanaria la competició internacional de curts, el diumenge a la Filmoteca de Catalunya, que és una selecció molt xula de 10 o 12 curtmetratges, i a més aquí els nens són els protagonistes, són ells els que emeten el premi del públic. Com tot festival hi ha uns premis, no? I ells voten el premi del públic. A més també tenim un jurat, no? Un jurat que emet el veredicte del jurat i que també està format per nens i nenes, estaran presents en aquesta sessió especial de competició de curtmetratges.
A més, anava a dir, els curtmetratges també deu ser un format molt atraient pels nens petits.
Sí, totalment. Mm-hmm. Sí, perquè vas passant d'una història a una altra, no? És com un viatge allò emocional i a més et permet també aquesta riquesa a nivell plàstic, no? Hi ha molts curts d'animació doncs, de stop motion, fets amb pintura, amb aquarel·la. O sigui, hi ha una riquesa, no? Més enllà del 3D, que és el que estem acostumats, que és molt xulo de veure, no?
Mm-hmm. Què més?
Hi ha com més risc, no? Amb el curtmetratge, també.
Sí, clar, segur.
Sí.
Què més veurem, Mireia?
Veurem una pel·lícula el diumenge dia 20 que es diu La bellesa de la vida, que és una pel·lícula d'animació xinesa que també se surt una mica de l'animació més comercial i és com diferents històries que en contes adaptats, justament són contes adaptats a pel·lícules d'animació i són diferents històries que ens parlen de les parts positives de la vida, no? De veure, intentar veure la part, diguem-ne, els aprenentatges que hi ha darrere tota experiència, no? I una pel·lícula molt original, molt singular i d'aquestes rara avis que havia d'estar al festival i que esperem que agradi, no?
Segur que sí. Tot això, com dèiem, és fins al 20 de novembre. Les sales d'exhibició, quines són?
Doncs tenim la Filmoteca de Catalunya, estem molt repartits.
Per això.
Els cinemes Bosque, el Verdi, l'Institut Francès i el CCCB. I també destacar que hi ha aquesta part de competició de curtmetratges gira també per diferents municipis de Catalunya. I estarem a Vic, a Lloret, a Matadepera, a Figueres, a Martorell... I tant que me'n deixo i ara no em surt.
De totes maneres, tota aquesta informació la podran trobar també per la pàgina web.
Sí, exacte. A la pàgina web estan detallades totes les sessions, no? Amb les activitats complementàries també, perquè s'ofereixen doncs, tallers per als nens i les famílies que tinguin ganes més d'experimentar el cinema, la part més creativa del cinema. O sigui, tot això, sí, podran navegar per la web i trobar la sessió que més els encaixi també per la franja d'edat, no? Ens recomanem des de sessions a partir de 2 anys fins a 12. I no és el mateix, no? I amb això sí que ho intentem... seleccionar-ho amb molta cura i recomanar-ho per franges d'edat, també.
Bé, i diem fins a 12, però, evidentment, els grans a vegades són els que més disfruten.
Sí, els grans vols dir els adults, no?
Els adults.
Totalment. A més, això és una cosa que ens
agrada molt. Els acompanyants, no? Perquè, clar, evidentment, han d'anar acompanyant.
Clar, Clar. Però quan programem les pel·lícules, quan les seleccionem, sempre intentem que ens agradin a nosaltres, com a espectadores, com a mares i com a pares, no? Que no sigui allò... A vegades hi ha espectacles infantils que els pares estan allà, bueno, el nen li agrada, però... No?
Sí, i
ens agrada molt que l'altre dia vam fer una sessió que era per nens a partir de 2 anys i els pares eren els primers que van sortir encantats. Clar. I quina meravella de curtmetratges, que xulo poder veure això amb el meu fill petit, no? Que ha sigut el primer dia que ha anat al cinema, no? Que això també és bonic.
Exacte, doncs mira, mai millor dit, el meu primer festival, un festival de cinema que s'està celebrant aquí a Barcelona i que podeu acostar-vos-hi fins al 20 de novembre, podeu consultar-ho tot per internet. Mireia Manent, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
La primera pedra @racu.cat.
Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Sèrie televisiva curteta, 4 capítols avui, no?
Sí.
Ah.
D'una hora, 4 hores, què et sembla?
Està bé. Que si vols te la pots mirar en una tarda d'aquelles que dius avui no vull fer res.
Correcte.
Te la mires sencera.
T'haig de dir que és una miqueta estrany, el plantejament i una mica també algunes de les imatges i com es va veient tot plegat. Però està molt bé, està molt bé.
Fantàstic.
És una sèrie que ha estrenat Netflix ara fa uns quants dies, és britànica, i estem en 2 escenaris diferents. D'una banda, estem a Anglaterra, on en un moment en el metro de Londres tenim una periodista que filma una situació una mica complicada per part d'una passatgera que es veu intimidada i gairebé agredida per un noi una mica passat que està allà. Ho filma amb el mòbil i aleshores aquest nano el que fa és anar-la a agredir amb ella, però tot això ho filma una professora. Val? I li està dient, en aquests moments està sortint en directe per Facebook a tot el món i això ho aconsegueix aturar. Entre la professora i la periodista s'estableix una relació en què totes dues van parlant i van tenir contacte perquè la periodista està molt interessada sobre això que ha fet. I la professora desapareix.
Mm.
Val? Després ens anem als Estats Units, on tenim en una presó tenim un condemnat a mort que està esperant que li diguin la data a la qual el condemnaran, on la seva capacitat d'anàlisi fa que estigui ben vist per la presó, tot i que continua això, esperant la data en què l'hauran de matar, però intervé en resoldre alguns casos. I la periodista britànica es posa en contacte amb ell per veure si la pot ajudar en aquest cas de la desaparició. Com ho veus? Una mica entrevençat. Encara falta una tercera cosa que et diré ara. Ah. De moment, què tal?
Bé.
Sí?
Sí, ja m'agrada, ja.
Es diu Inside Man.
There are moments that make murderers of us all.
Bye-bye. Have a good day. Hello. Bye.
No one is safe from the worst that they can do.
I falta un tercer ingredient, que aquí hi posarem. En aquest cas, mira, 2 ingredients més. Tornem a Anglaterra. Val? La senyora que desapareix, la professora...
Sí, la que havia
gravat. Feia classes, exacte, feia classes amb el fill d'un pastor.
Mm-hmm.
Val? I aquest pastor es troba en una situació...
Un pastor religiós, diguem-ho tot.
Sí, no d'ovelles.
No d'ovelles.
No d'ovelles, un pastor religiós. I es troba en una situació una mica complicada. Val? I una mica al límit. I un dels casos que investiga el corredor de la mort és per què un home rep un ingrés d'una quantitat de tant en tant de $253, val? A veure, darrere de tot això, d'aquestes 4 històries que en principi no tenen res a veure l'una amb l'altra, però que s'acaben connectant només en 4 capítols, hi ha l'Steven Moffat, que és el creador i també és autor del guió, perquè ell té molta experiència com a guionista i també al capdavant, darrere de les càmeres, amb sèries de culte com Sherlock i com Doctor Who.
Doncs la mirarem, curteta,
Inside
4 capítols.
Inside Man, des de dentro, que és el títol que li he posat en castellà, Netflix, una temporada, 4 capítols, d'una hora cada un.
Fantàstic, doncs escolta'm, que acabis de passar un bon diumenge.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Inés, bon dia.
Bon dia, Noi, bon dia.
Com anem?
Anem molt bé.
Aquesta música ens fa ballar tots, eh?
anem molt bé, la veritat.
Sí?
Sí.
Et veig contenta.
Sí, a veure. Sí, és que no et puc dir que
I
no.
I la música que escoltarem ens posarà contents o
la música
ens relaxarà?
Que et porto avui et posarà contenta, et posarà nostàlgica, et posarà romàntica, et posarà...
Doncs a veure.
Doncs va, faig... Jo no sé si dir-te... Okay. A veure, mira, et faré una entradeta així ràpida.
Sí.
És un grup del qual, a la nostra joventut, o eres d'un grup o eres d'aquest grup. I deies, tu ets d'aquest o ets de l'altre? I dic així perquè, bueno, és aquesta època així una mica.
Ah.
Mira, eres de... o eres de Spandau Ballet? Jo estic parlant de...
Duran.
Yes. Fem play, sisplau.
A veure... Va, sí que em posa nostàlgica aquesta cançó.
Sí.
Eh?
I romàntica.
També?
Va, sí. Molt bé.
Ho has encertat.
Gràcies. És maca, oi?
Sí, i aquesta versió?
Estem parlant de la cançó original de l'àlbum de Duran Duran, que es deia Duran Duran també l'àlbum, de l'any 93. El tema es diu Ordinary World. És un tema de new romàntic, catalogat així, una mica funk, una mica sintop. És un grup britànic dels anys 80, del que dèiem que eres de Duran Duran, o eres d'Spandau Ballet. No podia ser dels dos.
No.
I dius, per què no? Doncs jo sí, jo era dels dos.
També,
a veure, perquè havia
també
de ser d'un o l'altre. No, dels dos.
Les ballava totes.
Exacte. Aquesta versió és d'un noi que es diu Cary Brothers, nascut a Nashville, cantant i compositor nord-americà d'indie rock. Què et sembla?
Doncs m'agrada la versió. Ara sí? Molt relaxadeta, eh?
Bueno, ja està bé.
A veure.
A veure, que és diumenge.
Sí.
És molt d'hora.
És molt d'hora.
I la gent també s'ha d'anar començant a...
I amb la nova versió ens despertarem?
No, tampoc. Fem la dos, sisplau. Femenina,
molt
sensual, molt tranquil·la. És una cantautora nord-irlandesa que va competir a la 8a sèrie de X-Factor i, bueno, va quedar una de les primeres. Es diu Janet Devlin. Aquí ho deixo. What has happened to it all?
Crazy, some say. Where is the light?
És per posar-te aquí ara a ballar.
A ballar o no?
A ballar, sí, ballem una...
Una lenta.
Clar, una mica lenta, una lenta. Que dius, bailes, eh? Bailes? Dius, no, ara no.
Ara no, ara no.
Ara no bailo.
Ara no bailo. I la tercera versió,
i la tercera, et parlaré d'un... És que la tercera... La tercera, és que qui canta la tercera? És que és brutal.
Sí?
Bueno, sí.
A veure.
Bueno, per mi és brutal.
Sí?
Clar.
Doncs vinga,
sí.
Escoltem-la.
Vinga, som-hi. Tranquils, tranquils, ja arriba. Quina veu. Quin home. Came in from a rainy Thursday on the avenue. Thought I heard you talking. És que el tema és molt bo, eh? És que el tema és molt bo, exacte, és boníssim. És preciosa aquesta cançó. Et dic qui és?
Sí, sisplau.
Vinga, és el cantant i actor canadenc d'origen libanès, conegut com a Polanka.
Ah.
És que no cal dir res més.
Sí, sí. Deixem que canti ell.
Home, sí, jo no, eh?
No, home, tenim el Polanca davant.
Jo em retiro, eh? Jo em retiro a fer altres coses.
Doncs que acabis de passar molt bé el dia i nosaltres agraïm, com sempre, a Dani Simón, a Marga Ortuño i al Pau Canyes per haver estat aquí. I nosaltres ens acomiadem. La setmana que ve seguirem. O sigui que acabeu de passar les últimes hores de setmana de la mà del Polanca, eh?
Ai, sí.
Adéu-siau.
Adéu. As I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Passion or coincidence, once prompted.